Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Cada dimarts, a les 11 i uns minuts, dediquem una estoneta al català, a aprendre, a millorar-lo, a jugar i a regalar llibres infantils, sobretot. És el Català al carrer, un espai que fem gràcies a la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que m'acompanya. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
I que també compta amb la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Comencem recomanant una activitat, una conferència divertida, diferent, que proposeu.
Sí, exacte. Doncs aquesta setmana, dijous, tenim una conferència. Serà dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca Torres i Bages, de Vilafranca, que hem organitzat des del Servei de Català, però amb la col·laboració també de la Biblioteca. La Biblioteca és una entitat adherida al Voluntariat per la Llengua i, per tant, doncs, també sempre que podem hi fem alguna col·laboració. Doncs aquesta conferència que dèiem es titula Un món de llengües, curiositats del català i d'altres llengües d'arreu del món. És una conferència xerrada que faran la Jèssica Neukelman i el David Vila, que són una parella que es fan dir els llenguaferits. No sé si ho sonen, perquè de fet a Vilafranca van venir no fa gaire a l'Agrícola a presentar un llibre de l'Enric Larreula, i jo crec que també han vingut alguna altra vegada. Són una parella molt activa, a les xarxes també fan molta activitat, sempre pengen vídeos, explicacions diverses sobre llengua, curiositats. Tot sempre és un muntó així simpàtic, amb sentit de l'humor, amb ironia. Són una parella divertida. Ella, la Jèssica, és francesa, de Dunkerque, i el David Vila és català, de Sabadell. O sigui, és una parella així, una combinació curiosa. La Jèssica parla català perfecte. I el David Vila ha escrit molts llibres, vull dir que també pot ser que el conegueu perquè ha vingut a presentar altres vegades llibres. Doncs bé, ells en aquesta conferència, perquè també això, tenen diferents versions, fan diferents tipus de tallers, presenten llibres, fan coses molt diverses, eh? I en aquest cas, la conferència que porten, doncs, volen explicar això, curiositats del català, però també d'altres llengües, no només del català, d'altres llengües del món i en relació amb el català. Però vaja, la seva idea és que despertar la sensibilitat lingüística, perquè si tens sensibilitat per totes les llengües del món, també la tindràs pel català, i així doncs el que es crea és un respecte per totes les llengües. Respectaràs així el català i també la resta. I ho fan doncs des de la seva visió i amb aquest to així simpàtic i irònic. Per tant, és una conferència oberta a tothom, vull dir, no només als nostres alumnes ni voluntaris i aprenents, sinó a tothom en general. I us convido a venir dijous a les 6 de la tarda a la biblioteca. Crec que podeu passar una bona estona.
Em sembla que la diversió està assegurada
sí,
amb aquesta parella.
Sí. És una conferència entretinguda, no d'aquelles serioses i tècniques sobre llengües, sinó amenes i a l'abast de tothom.
Per passar una bona estona.
Sí.
Ara anem a Ràdio Sant Sadurní, que tenim classe de vocabulari.
Una setmana més ens unim al català al carrer de la mà de Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Ali, bon dia.
Plena tardor, plena temporada de bolets. Els boletaires estan enguany supercontents perquè tenim una temporada boníssima i avui aprofitem per parlar de bolets i dels noms.
Exacte, avui veurem algunes paraules relacionades amb el món dels bolets. I com deies tu, aquesta tardor ha estat plujosa i, per tant, bona per als bolets i, és clar, per als boletaires i les boletaires que els cullen. Doncs vegem algunes paraules i expressions. Bé, per convertir-nos en boletaires, tan sols necessitarem un cabàs o un cistell de vímet, un ganivet, un bastó i unes bones cames. I, és clar, conèixer una mica els secrets que amaga el bosc. Amb tot això ja estarem preparats per anar a buscar bolets o per a caçar-los, com diuen en algunes contrades, no pas aquí. I com podem definir bolet? Un bolet és el cos fructífer d'un fong. Les seves parts són el capell, les làmines, l'himeni, el peu, l'anell, la volva i el miceli. N'hi ha molts de comestibles, que són deliciosos, però cal conèixer-los bé perquè n'hi ha de tòxics i alguns, com les amanites, ens podrien arribar a fer molt de mal. Els noms dels bolets són curiosos i bonics. Alguns fan referència a la similitud amb alguna part d'un animal o amb alguna característica d'un animal. Tenim, per exemple, la cama o bec de perdiu, la llengua de bou, el pet de llop, perquè quan explota allibera les espores, o el rossinyol. Molts noms de bolets fan referència al color o a la forma o a l'aspecte o a la textura. Per exemple, tenim cama groc, que té aquest color grogós, o el cama sec, la trompeta o trompeta de la mort, perquè té forma de trompeteta, el carlet o escarlet, que és de color vermellós, com el color escarlata, la pimpinella rosada, l'ou de reig, també conegut com a rovell d'ou pel seu color, o la llanega, que és un dels bolets més preuats. La paraula llanega és una variant dialectal antiga derivada del verb llanegar o esllanegar-se, que significa relliscar, i és que aquest bolet té una textura viscosa, relliscosa. Bé, després n'hi ha que tenen diversos noms, com ara la múrgola. Múrgola es pot dir murga o rabassola. O també el fredolic, que és un dels bolets més tardans, que surt a partir d'ara, podem dir, quan fa més fred. També es pot dir fredoluc o negret pel color. I després tenim el rei dels bolets, almenys aquí, en aquesta contrada, que és el rovelló. Mm-hmm. Hi ha el rovelló i hi ha el pinatell, que són de la mateixa família. El rovelló és el rovelló de Solell, que és de la banda de Sol, diguéssim. Mm-hmm. I el pinatell és el rovelló d'Obaga, que és Obaga és la zona ombrívola, que hi toca menys el sol. Doncs bé, el rovelló de Solell també se'n diu esclata-sang o vinader perquè té un color vinós. I el pinatell, bé, també es diu rovelló o rovelló d'Obaga. Després tenim un altre bolet estrella, que és el cep, que també es pot dir buixó. El sureny, que ve de suro, perquè segurament es fan zones de sureres, que també es diu ciuró o cep negre. I bé, altres noms de bolets que són molt preuats són la tòfona, el moixernó, la gírgola, i n'hi ha molts més, he dit potser els més coneguts per aquí. I unes quantes frases fetes i refranys amb bolet, que n'hi ha unes quantes. Per exemple, quan diem ser un bolet és ser molt petit, estar tocat del bolet és estar no tenir bé el cap o ser aixalabrat, i clavar un bolet és clavar una bufetada, donar un cop amb la mà. I tenim també, si diem que una cosa surt com un bolet és que surt sobtadament, i créixer com els bolets és que creix amb un gran nombre. Mm-hmm.
Doncs, Sílvia, amb això ho deixem. Com sempre, un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, setmana rere setmana, i ens retrobem la vinent. Que vagi molt i molt bé.
Igualment, adeu.
Tu vas a buscar o a caçar bolets?
Jo ni una cosa ni l'altra, però aniria a buscar-los.
Jo també els busco.
Buscar, sí. Els jo crec busco. Que en aquesta zona diem més buscar.
Clar, la sèrie de TV3 ha fet molt mal en aquest sentit perquè ha popularitzat el caçar, el caçador de bolets.
Però jo crec que encara es manté més el buscar, perquè és el que s'ha dit sempre. No sé, jo no conec, no parlo amb els boletaires, però diria que encara van a buscar bolets per aquí al Penedès.
I aquest és any de bolets.
Sí, s'ha d'aprofitar.
N'hi ha forces. I tant. Bé, passen un parell de minutets, d'un quart de 12, i comencem el concurs del Català al carrer. Recordem el telèfon per participar, 93-827-26-26. I quina proposta ens fas, Teresa?
A veure, doncs primer començarem amb un refrany, com cada setmana, i després farem aquest sistema que ja hem fet moltes vegades, que es diré una definició, i es tracta que els oients ens diguin doncs, de quina paraula estem parlant. L'únic que us explico ara, que aquestes les paraules, el que tindran en comú de, com a tema, és que totes són palíndroms. Palíndroms, que nom tan estrany.
Ai, recorda'ns què
sí,
volia
sí,
dir.
Sí, és un nom que ve del grec, palíndromos, que vol dir que torna enrere, que va i ve. O sigui, què vol dir això del palíndrom? Doncs és una paraula o una frase que es pot llegir igual d'esquerra a dreta, que és com llegim habitualment, com de dreta a esquerra. Si la comencem per darrere, es llegeix de la mateixa manera i surt exactament igual. Per exemple, el nom Anna, doncs és el mateix si comencem per la del davant que si el comencem a llegir per la última. De totes maneres, diu el mateix. També en podem dir cap i cua, una paraula cap i cua, o una frase cap i cua, no és només en paraules, sinó en frases també. Tot i que això dels cap i cues es fa servir més pels números, però bé, també es podria dir així. I encara hi ha una varietat d'aquests palíndroms, que són els bifronts, que també són paraules que es poden llegir començant per davant o començant pel darrere, tenen sentit, però no són la mateixa paraula. Per exemple, Roma i amor. És una paraula que podem començar pel principi, diu Roma, començant pel darrere, diu amor. Tenen sentit les dues paraules, però no són la mateixa paraula. Per tant, això seria una variació, I fins i tot en genètica també hi ha palíndroms, quan un segment d'ADN doncs es veu que també es pot llegir en les dues direccions. Per tant, és una paraula que s'utilitza. Bé, podem parlar de paraules cap i cues, si ens és més fàcil, i ja està. I us deia, per exemple, que també hi ha frases, no només paraules. Per exemple, el Màrius Serra va fer famosa aquella frase català a l'atac. Català a l'atac, si ho llegim començant pel darrere, doncs també diu català a l'atac. O, per exemple, a casa cal refer la casaca. És llarga. Doncs comencem pel final, també diu a casa cal refer la casaca. O i ara calla, carai. Començant pel darrere, també diu i ara calla, carai. Això gairebé s'ha d'escriure i llavors us adonareu que va així. Té llet el clatellet. Doncs si llegim des del final, també diu té llet el clatellet. Curiositats d'aquests.
Una mica buscada,
Sí,
però bé,
ha aquest,
te la compro.
Bé, aquest del català a l'atac és bastant encertada.
Sí,
eh?
Està bé.
Sí. Doncs bé, va, comencem amb el concurs. Vinga.
Sí, perquè tenim l'Eulàlia
esperant.
Sí,
ara esperant. No tindrem temps de fer el concurs. Primer comencem pel refrany. Hem d'acabar aquest refrany. Rectificar. Doncs a veure com acaba això. Rectificar. Què més passa? I dic un parell de paraules d'aquestes que he explicat. Privat del sentit de la vista. Una paraula senzilla, Una paraula que només té tres lletres, que si la llegim començant per davant o començant pel darrere, es llegeix igual. I vol dir privat del sentit de la vista. I una altra d'aquestes paraules, embarcació lleugera, estreta i punxeguda. Aquesta embarcació té cinc lletres. I també té aquesta característica que es pot llegir com un per davant o per darrere, que és cap i cua. Va. Ja tenim això, de moment, per anar pensant.
Són palíndroms, però no us hi feu mal a
no,
sang.
No,
és igual.
No, penseu en això.
No penseu. Truqueu-nos i jugueu, regalem un llibre infantil, Pètals, màgia i Super Show, d'Anna Fiter, amb uns dibuixos molt bonics d'Emma Schmidt, recomanat per a nens i nenes a partir de 8 anys. I qui ha trucat i fa una estona que ens espera és l'Eulàlia. Bon dia.
Hola. S'ha fet llarg, això.
Sí, però has après. A casa has après unes quantes coses.
Oh, molt.
Clar, en comptes de fer l'explicació després.
M'ha agradat molt. M'ha agradat.
Molt bé.
Vinga.
Doncs vinga, per quina vas, va.
Quina voleu?
Pots dir el refrany o pots dir la que vulguis.
Bueno, rectificar és de savis.
Molt bé. Rectificar és de savis, exacte. És un refrany utilitzat, conegut, no? Que si hem fet alguna cosa malament, doncs val la pena rectificar la nostra decisió,
Molt bé.
Molt bé. Hi ha una altra que a vegades també es diu, que és com més col·loquial, qui té boca s'equivoca i qui té nas es moca. També és una mica això, que tots ens equivoquem i no passa res. La qüestió és reconèixer que ens hem equivocat i ja està.
Molt bé.
Gràcies, Eulàlia. Sort amb l'1. Adéu.
Adéu.
Esperem més trucades al 938-7-26-26. Posem una nova definició.
Vinga, repasso les dues que tenim. Una paraula que vol dir privat del sentit de la vista. Algú que està privat, que no hi veu, vaja. De tres lletres. L'altra que he dit és una embarcació lleugera, estreta i punxeguda. La pista pot ser això, que és punxeguda, aquesta embarcació. I aquesta paraula té 5 lletres. I una altra que hi afegim, fer de nou. Un verb, busquem, que vol dir quan una cosa la tornem a fer, que la fem de nou. Aquesta té 5 lletres. I quan la trobeu, també us adonareu que si la llegiu començant pel darrere, doncs dirà exactament el mateix, eh? Però bé, centrem-nos en què vol dir això. Tornar a fer una cosa.
Un verb de 5 lletres.
Sí, de 5 lletres. Fer de nou.
I si teniu paper i boli i les escriviu...
Veureu aquesta peculiaritat.
Són palíndroms.
Sí.
Es llegeixen tant de dreta a esquerra com d'esquerra a dreta.
Això mateix.
Però no us hi capfiqueu.
No, no. Exacte. Això és per anar aprenent altre vocabulari i altres coses sobre llengua. Per això us ho explico.
Tenim nova trucada. Jacqueline, bon dia.
Bon dia. Ja el faia.
Vinga, doncs va, ja has trobat alguna d'aquestes paraules.
La paraula sec.
Sec, exacte, privat del sentit de la vista. Doncs
sí,
és sec, simplement aquestes tres lletres, que és això que deia, si comencem per la del darrere, com que també és una C, doncs també diu sec.
Sí, sí, a mi m'agrada jugar-hi això també.
Molt bé, veus? T'agraden els jocs de paraules.
Molt bé.
Molt bé, doncs.
Gràcies, Jacqueline, tens el 2.
A vostès, bon dia. Adeu,
gràcies, adéu.
Bon dia. I tenim un parell de paraules pendents. Truqueu-nos, 93-87-26-26. N'afegim una més.
Vinga, anem afegint, va. Una altra. Tallar els cabells arran. Arran de la base, arran del naixement, eh? Tallar els cabells arran. Com en diem d'això? També busquem un verb i en aquest cas també té 5 lletres, eh? Com aquesta altra que teníem que hem dit abans. Doncs tallar cabells arran, com es diu això? I tenim aquesta, el tallar els cabells, tenim fer de nou, o sigui, tornar a fer una cosa, que també té 5 lletres, i tenim aquesta embarcació lleugera, estreta i punxeguda, que també té 5 lletres, totes tres que tenim pendents amb 5 lletres.
I, a més, són palíndroms o paraules cap i cua, es llegeixen igual d'inici a final que de final a inici.
Això mateix. Vinga, va. Proveu.
Esperem trucades al 93-87-26-26, que no us espanti el fet que siguin palíndroms o cap i cua. Vosaltres penseu en la definició i busqueu la paraula que s'adequi en funció del número de lletres que demanem. El llibre que posem en solfa són Pètals, màgia i Super Show, recomanat per nens i nenes a partir de 8 anys. Algun altre dia hem regalat un altre conte d'aquesta col·lecció de l'Abadia de Montserrat i són uns contes amb el carbassa fluorescent com a protagonista que t'atrapen. El protagonista és el Leo, un jove aspirant a mag que està a punt de tirar la tovallola perquè els espectacles que fa al carrer no acaben de tenir l'èxit que voldria, però apareix la Tamina a la seva vida per art de màgia. La màgia és important en aquesta història. I es convencen que han de trobar en algun lloc del món una llàntia amagada amb un geni dins. O sigui que hi haurà llànties, catifes, genis, varetes i pólvores màgiques en aquesta història de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Tenim epònims, oi, per compartir
sí,
també mentre arriben
sí,
aquestes
sí.
trucades?
Avui entre els palíndroms i els epònims t'avalem als oients, eh? Aquests noms tan difícils.
Els fem un màster accelerat
exacte.
Avui.
Doncs sí, en vam dir alguna altra setmana. Són aquests noms que venen de noms de persona, eh? Simplement vol dir això. No sé quin havíem dit, l'estèvia, el carpaccio, que venen de noms de persona. Un altre que portem és derbi. Potser en sentim parlar a vegades dels derbis, sobretot en l'àmbit esportiu. En l'àmbit esportiu vol dir quan es fa una competició esportiva entre equips que són de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, de la mateixa regió, més o menys, i que hi ha una rivalitat entre aquests equips. Però també és una cursa de cavalls, un tipus de cursa, també que es diu derbi, que es fa amb cavalls de pura sang de 3 anys. I que l'objectiu és veure quin és el millor d'aquella generació. Això també és un derbi. I va més lligat amb l'origen de la paraula. De fet, aquest nom ve del 12è comte de derbi. Es deia així, derbi. Llavors s'escrivia amb Y final, ara en català ho escrivim amb I llatina, final. que aquest comte va viure entre el segle XVIII i XIX, i l'any 1780 va organitzar una cursa de cavalls molt famosa, anual, que es fa a Anglaterra, que és Epsom Downs. Va ser famós per això aquest comte. Potser d'aquí va evolucionar cap a aquesta cursa dels pura sang de 3 anys per veure quin és el millor de la generació, i això ha portat també aquesta competició esportiva, potser per veure quin és el millor equip d'una zona o d'un entorn proper, d'aquesta rivalitat que hi ha.
Un Barça-Madrid, un Noia Patí Vilafranca...
Sí, aquí més aviat en futbol es diu entre un Barça espanyol i el Barça-Madrid és el clàssic, no? Normalment és el clàssic.
Oi, sí.
Sí.
Es nota, oi, que no miro gens
de futbol? I el Barça espanyol, que és més a proper de zona de ciutat...
Clar, però ara hi ha el Girona, també.
Ara no sé. Això del Girona,
això?
No he sentit a dir, a veure els periodistes esportius com ho fan anar amb el Girona.
Però bé. L'àmbit, no? Si s'amplia,
sí,
o no?
Sí, clar, perquè el Barça espanyol és més de la mateixa ciutat, sí. Oi? Més o menys. I el Girona queda una mica més
lluny. Hem d'ampliar.
Haurem de buscar una altra paraula.
Geogràficament.
Aquesta. Però bé, sí, s'ha fet famós això dels derbis. Sobretot això pensem que està catalanitzat, per tant s'escriu a mi llatina, no a mi grega.
Però... Abans potser s'havia escrit en llatina,
jo
abans
crec que
no es
sí.
va normalitzar,
sí, sí.
No es va incorporar...
Es devia escriure en grega fins que s'ha normalitzat, però bé, doncs aquest nom ve d'un comte anglès. I us en dic una altra, va. Barrabassada. A veure si la feu servir, aquesta paraula.
És xula, aquesta.
Barrabassada, que si l'hem d'escriure, dues R's, dues S's, dues B's, vull dir que
és
té
molt sonora.
Moltes A's, repetició de lletres... Una barrabassada és fer un disbarat molt gros, una cosa fora de lloc, una acció molt insensata, I aquesta es pot deduir que barrabassada ve de Barrabàs. Barrabàs és aquest malfactor que, segons diu l'Evangeli, doncs va ser indultat en lloc de Jesús. En comptes de penjar-lo a la creu Barrabàs, doncs van penjar a Jesús. I de Barrabàs ve barrabassada. Us explico una altra. Veig que els oients avui ho han trobat difícil,
Fa sol en sortir a fer càrrecs i a prendre el solet.
Va, us explico l'últim epònim d'avui. Bany Maria. D'on ve això, de Bany Maria? Aquest procediment per coure, no?, que s'escalfa un recipient dins d'un altre, un té aigua i se'n posa un altre dins perquè es faci una cocció, un procediment de cocció. Doncs sembla que aquest nom ve d'un alquimista que era Maria la Jueva. Aquesta Maria la Jueva, imagineu-vos, que sembla que va viure durant el segle III. Ja és antiga. No es conserven escrits d'aquesta persona, d'aquesta alquimista, però diferents autors posteriors doncs l'anomenen. Els seus reculls i els seus escrits, i quan expliquen les seves pràctiques, anomenen la Maria la Jueva. I sembla que va ser la iniciadora d'aquest sistema de coure, de posar en un recipient dins d'un altre. Per això es diu el bany Maria.
En honor a la Maria la Jueva.
Sí,
molt entretingut.
Exacte.
Doncs anem a regalar el llibre. Són un parell de trucades. Avui serà fàcil. Surt el 2. Jacqueline, quan vulguis, passa o envia algú a recollir el teu llibre infantil, Pètals, màgia i super show. És tot teu. Aquí estarà Ràdio Vilafranca Esperanta. Moltes gràcies, Teresa, que vagi bé el dimarts.
Gràcies, fins dimarts.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat el pressupost municipal de l'any 2025, un pressupost que supera els 6 milions d'euros i amb una inversió prevista al municipi de 1,2 milions d'euros. El passat dijous 7 de novembre, el ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar aquest pressupost amb un import total de 6.254.000
824,68 €. Es tracta d'un pressupost basat en l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal, amb zero endeutament i sense incrementar impostos per desè any consecutiu. La inversió al municipi prevista pel 2025 supera el 1.100.000 € i pel que fa a les despeses, destaca l'augment de la partida en seguretat i mobilitat, que ascendeix a 400.000 € i que inclou la seguretat nocturna, que es licitarà en breu i que preveu un cost aproximat de 200.000 € anuals. També s'han incrementat les despeses de la partida de neteja viària i enllumenat públic, que enguany superen el 500.000. El pressupost es va aprovar inicialment amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal, PSC, Esquerra i la Bisbal Decideix, i el vot en contra de Tots som la Bisbal. A partir d'aquest dimarts queda oberta la convocatòria per sol·licitar les beques de mobilitat per a estudiants, que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha posat en marxa aquest any. La mesura vol donar suport al jovent que ha de desplaçar-se fora del municipi. Els ajuts pretenen ajudar a reduir la despesa de transport públic i els podran demanar joves de 16 a 25 anys empadronats al municipi i que hagin de dur a terme desplaçaments pels estudis postobligatoris. Els sol·licitants han de portar el document nacional d'identitat o el número d'identitat d'estranger del beneficiari o beneficiària o representant legal en cas de ser menor d'edat, de designació del o la tutora, justificant de matriculació en el centre de formació d'estudis, en cas que la persona sigui menor d'edat, el llibre de família o resolució judicial i el formulari degudament emplenat. Les bases es poden consultar a la web municipal i el termini es troba obert a tràmit fins al a partir del dimarts 19 de novembre del 2024. El grup de suport emocional i ajuda mútua és una modalitat d'intervenció psicosocial que té per objectiu ser un espai de suport i intercanvi d'experiències entre persones cuidadores no professionals. Es tracta d'una eina on les persones participants podran compartir experiències i aprendre col·lectivament, així com donar i rebre suport en la situació com a cuidadors. Al grup s'oferiran estratègies per gestionar favorablement les necessitats i els conflictes. Al mateix temps, un suport en la gestió d'emocions i sentiments que sorgeixen durant el procés de cura amb la intenció de prevenir situacions d'esgotament i claudicació, així com informació dels diferents recursos de suport existents al territori i en concret a Subirats, que és on es desenvolupa aquesta proposta. El grup estarà format per un màxim de 15 persones cuidadores no professionals de persones en situació de dependència, amb el suport d'un psicòleg, i tindrà una durada de 10 sessions amb una periodicitat setmanal. Durant el cap de setmana, el Casal Popular La Garalda va vestir-se de gala per celebrar el desè aniversari de la inauguració del seu local. Una jornada que va comptar amb un ampli repertori d'actes i espectacles repartits entre divendres i diumenge. El dissabte va ser el dia gros de l'aniversari, amb el mercat d'intercanvi de la Bresca i el quart concurs de paelles. En concret, més de 300 persones van poder gaudir de les més de 20 paelles cuinades i del pregó posterior. Aquest va anar a càrrec de Fina Santacana, sòcia fundadora de La Garalda i militant de diferents moviments socials del Penedès. Des de la comissió de l'aniversari feien un bon balanç d'aquesta primera dècada de l'entitat. El Casal Popular va posar punt i final al seu desè aniversari amb una jornada de jocs de taula cooperatius i amb l'objectiu de seguir consolidant-se a la vila.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. El Pantalles d'aquest dimarts 19 de novembre comença ritme de solidaritat i música. Comencem amb el nou disc de La Marató, que ja han presentat i compta amb 20 cançons per celebrar aquesta 20a edició. Es podrà adquirir l'1 de desembre, però ja es poden escoltar fragments d'algunes cançons, com Me'n vaig a peu, d'Estopa, un homenatge a la rumba i al mestre Paret, que ens fa ballar i emocionar, a càrrec dels germans Muñoz.
El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
Avui escoltem una de les 20 cançons del disc de La Marató i pel que fa al programa televisiu, a La Marató de 3CAT tindrà lloc el diumenge 15 de desembre. I a les vores hi ha... D'altra banda, seguim a la tele en línia. AMC celebra els seus 10 anys a Espanya amb una programació especial per avui dimarts, 19 de novembre. A partir de les 12, menys 10 minutets d'aquest matí, el canal oferirà els episodis pilot de fins a 12 de les seves sèries originals més icòniques per celebrar l'efemèride. Així podrem reviure l'inici de produccions seves originals tan emblemàtiques com Mad Men, Walking Dead, Breaking Bad, Better Call Saul o Hal and Catch Fire. I Televisió Espanyola ja està promocionant la seva nova Revuelta, en aquest cas per als divendres, i amb quatre dones al capdavant. Es dirà Passa sin llamar, i parlem d'un format fresc i juvenil que ja compta amb tres presentadores confirmades: la comunicadora Inés Hernán, la model i presentadora Alba Carrillo i la popular tiktoker Mariona Casas. Tot i això, l'equip encara no està complet. Una quarta copresentadora serà revelada properament, cosa que Carrillo llisca en la promoció amb un toc de misteri.
Pero bueno, peluches, ¿cómo estáis? ¿Preparadas ya o qué?
¡Ay, yo casi! ¡Qué ganas tengo de irme a vivir con vosotras!
Y yo de la fiesta de inauguración.
Y de la puerta con vis-a-vis salgo, porque si no confirma, me quedo yo con su armario.
Confirmadísima, se ha encargado ella de invitar a todo el vecindario.
¿Y los VIPs? ¿Ya tienen sus invitaciones?
Nadie necesita invitación, que esta es la casa de Pasa sin llamar.
Passa sin llamar està ambientat en un pis amb diferents habitacions i el que volen és transmetre proximitat i espontaneïtat a la U. Com deien, busquen el format de la Revuelta, en aquest cas per divendres, dia en què no s'emet. Abans de presentar-vos les sèries d'estrena, farem una mica de nostàlgia. I és que tornen a les pantalles sèries que fa anys que conquisten el públic, tan longeves com La que se avecina, en aquest cas a Prime Video, o la menys còmica però igual estimada Anatomia de Grey a Disney Plus, que ja arriba a la seva temporada número 21, o no tan longeva, però també molt esperada, Outlander a Movistar Plus. Així, des d'ahir dilluns teniu la temporada 15 de La que se avecina a Prime Video. Empreses reconvertides, llocs de treball exòtics, nous veïns amb cares que ja resulten familiars i pèrdues impossibles d'omplir. En aquesta nova entrega, Amador lluitarà per superar la seva minusvalidesa, Antonio competirà amb una dona empoderada, Bruno amb la seva solitud i Maite, per exemple, amb la seva ruïna personal. Separacions, morts, retrobaments, secrets revelats i girs dramàtics dels esdeveniments ens mantindran durant 8 capítols amb el cor en un puny.
Marisco Recio, no. A partir de ahora será Mariscos Escobar.
¡Me cago en...!
¿Qué pasa, chavales? Ya está aquí de vos.
¡Hijo puta!
Vecinos, decidido. Martín va a ser el presidente.
Uy, mira, ya está aquí mi inquilina.
Pero si esa vivía en Monte Pinar.
Ah, pues no la he conocido yo.
Claro, porque te perdiste 8 temporadas.
Venía a saludar a la vecina.
¿Tú también vives aquí?
Do you want to play with Auntie Margaret?
¿Te quieres casar conmigo?
No me dejes, Agustín, por favor. Te quiero.
Prime Video ha llançat aquest dilluns els tres primers capítols de la nova tanda, que en té un total de 8 i que properament es veurà també en obert a través de Telecinco. Haureu d'esperar una miqueta. El tercer episodi, a més, ahir ha recuperat per sorpresa un personatge que feia anys que no apareixia a la sèrie. I ara farem spoiler, per tant, no escolteu si encara no heu vist aquests primers capítols. Es tracta de Toñín, el fill d'Antonio Recio i Nines, que ha estat recuperat per dinamitzar les trames entre el peixater i Berta. Un altre clàssic. Anatomia de Grey estrena aquest dijous la temporada número 21 a Disney+. guardonada amb el Globus d'Or a la millor sèrie dramàtica de 2007 i nominada a diversos premis Emmy, Anatomia de Grey està considerada una de les grans sèries de televisió modernes, protagonitzada per Ellen Pompeo com Meredith Grey, Chandra Wilson com a Miranda Bailey o James Pickens Jr. com a Richard Weber, entre d'altres.
What more do you want?
What more do you want? Let's get this
started. You're pregnant?
I keep trying to tell him.
Sydney Heron's back?
Oh, her perky, passive-aggressive glory.
I am your new fearless leader.
I did my residency here.
Who's ready to heal with love?
Nervous? About the new boss?
Right.
Give Amelia, Owen, and Teddy back their jobs.
Aquesta nova entrega de la sèrie mèdica compta amb 18 capítols i permetrà veure més una Meredith Grey que amb el pas del temps ha anat apareixent menys per l'Hospital Grey Sloan Memorial. Des d'aquest dijous s'aniran incorporant de manera setmanal a Disney Plus els capítols d'aquesta 21a entrega d'Anatomia de Grey. I no és tan longeva, però també l'hem inclòs en aquest petit capítol. A partir de dissabte arriba la temporada 7 d'Outlander a Movistar Plus. L'adaptació del bestseller de Diana Gabaldon, protagonitzat per Caitriona Balfe i Sam Heughan, ha esdevingut tot un fenomen mundial gràcies a la química entre els dos protagonistes. Tot gira al voltant de la gran història d'amor a través del temps que viuen Jamie i Claire amb una combinació de diversos gèneres, l'històric, la ciència-ficció, el romàntic i les aventures. Després dels angoixants esdeveniments de la 6a temporada, Jamie i el jove Ian s'afanyen a rescatar Claire abans que sigui jutjada i condemnada injustament per l'assassinat de Malva Christie. La seva missió, però, es complica per l'inici d'una tempesta geopolítica, i és que la revolució americana ha arribat.
It's time to come home, Outlander fans.
Watch this brand new trailer and get excited for the mid-season premiere.
We've got our wish. We're going home to Scotland. Must have been forced to
be on my... Where do we belong now?
There's not a question of where we belong. It's when.
És la 7a temporada d'Outlander que desembarca dissabte a Movistar Plus.
His nephew was injured in battle.
Without your help, Claire, we will surely die. I can't leave, but you can. The stars will not burn out.
Deixem enrere aquestes sèries veteranes i fem una ullada a les estrenes de la setmana. Per exemple, des d'aquest dilluns a Max ha desembarcat Dune, la profecia. Ens situem en l'extens univers de Dune, 10.000 anys abans de l'ascensió de Paul Atreides, seguint dues germanes Harkonnen en la seva lluita contra les forces que amenacen el futur de la humanitat i establint la secta llegendària que es coneixerà i que heu conegut a les dues pel·lícules com les Bene Gesserit.
Nunca habíamos visto un poder semejante. La hermandad reúne a mujeres de muchos mundos para hacer que nuestra especie avance y controlar el futuro. El imperio es frágil. Las grandes casas se disputan el control. Es el momento de afianzar el trono y proteger el imperio.
La sèrie està inspirada en la novel·la La Germandat, de Dune, escrita per Brian Herbert i Kevin J. Anderson, i compta amb un elenc d'alt nivell format per Emily Watson, Travis Fimmel i Mark Strong, entre molts d'altres. Ja està a Max des de dilluns. Des d'aquest dilluns també a Sky Showtime tenim Mamen Mayo, comèdia composta per 8 episodis de 30 minuts de durada que combina l'humor amb el drama familiar. Cada episodi segueix la mediadora d'herències Mamen Mayo, a càrrec de Sílvia Abril i el seu equip, en el seu intent per resoldre els conflictes d'interessos de famílies enredades en disputes per herències. Mayo és una medidora extremament intel·ligent que està en el millor moment de la seva carrera i lidera l'equip de Mediaciones Mayo.
Cuando un familiar fallece, es habitual que surjan tensiones entre sus herederos. Y es entonces cuando yo entro en acción. Soy Mamen Mayo, mediadora.
Tenéis un nuevo caso.
Un drama paterno-filial, son mis favoritos.
Parece encantador.
Un miserable.
Parece que tenemos trabajo. Yo necesito visitar la herencia a repartir.
Esto es completamente improcedente.
David se encarga de las cosas más aburridas.
Suspendió todas menos una.
Hay que ir a juicio, no hay más solución.
¡Tengo una solución! Cuidar a las personas que queremos también es cuidarnos.
Mamen Mayo es la mejor.
Pablo Capuz interpreta David Faura, l'ajudant de Mamen, Mona Martínez és Sebastiana, taxadora especialista en tota mena de propietats, i Clara Sanz interpreta Clara Codina, una jove advocada. La sèrie també compta amb la participació d'Òscar de la Fuente, Francisco Reyes, Javier Pereira i Toni Acosta. La teniu a Sky Showtime i es diu Mamen Mayo. Avui dimarts a Disney Plus s'estrena Interior Chinatown, del visionari creador Taika Waititi i basada en el guardonat llibre de Charles Yu. Aquesta minissèrie segueix la història de Willis Wu, un actor que treballa com a personatge secundari en una sèrie policial. Relegat a un paper menor, Willis intercala el seu treball a la pantalla amb el de cambrer, somiant amb un món més enllà de Chinatown. Quan es converteix accidentalment en testimoni d'un crim, Willis comença a desemmascarar una xarxa criminal a Chinatown, la història enterrada de la seva família, i descobreix què significa estar al centre de l'atenció.
In Chinatown, nothing ever changes. Nothing exciting ever happens to me, or you, or anyone we know.
I feel like I'm a background character in someone else's story.
I think that's called being a loser.
Shut up, man.
Interior Chinatown, a Disney Plus a partir d'avui. També avui arriba Filmin True Love. És correcte ajudar a posar fi a una vida? Aquesta és la pregunta que planteja aquesta comèdia dramàtica britànica de 6 episodis, protagonitzada per Lindsay Duncan, que hem vist a Una vila a la Toscana, i Clark Peters a The Wire. Un grup de vells amics, reunits en un funeral, fan un pacte. En lloc de deixar que els altres pateixin un lent i dolorós declivi, els ajudaran a tenir un amor digne. Però el que comença com una idea vella i desgavellada aviat es converteix en una realitat esgarrifosa.
How was the funeral?
He was dead. He buried him.
It was cancer cells versus cancer drugs.
If I get near that, take me out the back and shoot me.
We all need to promise that if any of us need it, we'll step up.
Help each other across the threshold.
Out of love.
True love!
I've had a diagnosis. Help me. I've got it all planned out. Please, true love.
What happens now?
Nothing.
True Love es va veure en la passada edició dels Serializados FES, on va guanyar el premi del jurat jove i el premi a millor guió. Com dèiem, la teniu disponible a Filmin des d'aquest dimarts. Demà dimecres, Sky Showtime estrenen Landman, protagonitzada pel guanyador d'un Oscar, Billy Bob Thornton, i co-creada per Taylor Sheridan, que hem vist a Yellowstone, i Christian Wallace. La sèrie, la primera temporada de la qual consta de 10 episodis, està ambientada en les ciutats en auge de l'oest de Texas, en el món de les plataformes petrolíferes. La sèrie es basa en el destacat podcast Boomtown i és un relat de classes amb matons i multimilionaris salvatges que impulsen un boom tan gran que pot canviar el clima, l'economia i la geopolítica.
Oil and gas industry makes $3 billion a day in pure profit. And it's only getting bigger. But before any of that money is made, you got to secure the land, then manage the people. That's my job. First part's pretty simple. It's the second part that can get you killed.
Demi Moore i John Hamm fan un paper convidat recurrent, mentre que Andy Garcia i Michael Peña també seran estrelles convidades a Landman, a partir de demà, Sky Showtime. Si us agraden les sèries de tassetes, divendres a Netflix torna La Emperatriz, segona entrega de la sèrie alemanya d'època que retrata l'Àustria del segle XIX, on la ingovernable i apassionada Sissi i el jove emperador es lliuren a l'amor enmig d'intrigues i lluites de poder dins la cort vienesa. En aquesta nova temporada, amb prou feines haurà tornat la calma, que arriba de nou la tempesta i Sissi es veurà obligada a afrontar un nou desafiament.
Seien Sie ganz, ganz ruhig, Majestät.
La Emperatriz, des de divendres a Netflix, segona temporada. I aquest divendres a Max, Surveil bajo espionaje. És un nou documental que segueix el periodista del The New Yorker, Ronan Farrow, mentre investiga el negoci creixent dels programes espia comercials, seguint la història des de la ciutat de Nova York fins a Tel Aviv, a Israel, que és un pròsper centre de cibertecnologia d'espionatge. Farrow, que en el seu dia va ser objecte de vigilància encoberta, explora aquesta indústria multimilionària i aborda el doble ús i les implicacions del pirateig telefònic, la capacitat de vigilar l'activitat delictiva i les amenaces que comporta per a les llibertats civils, com bé sabem aquí a Catalunya.
Why should people around the world care about the hacking that you're documenting here?
These cases affect 450 million people. It's a violation of their rights.
What we ended up finding was actually the tip of the iceberg.
Spyware is this powerful surveillance tool.
Molt recomanable aquest documental que tindreu a partir de divendres a Max, Surveil bajo espionaje. I divendres a Prime Video, El circo de los muchachos. Un altre documental, en aquest cas dividit en 5 parts, amb un cridaner muntatge i una esbojarrada història. La creació l'any 63 d'una associació juvenil a Ourense a mans del pare Jesús Silva, que anys més tard es convertiria en Ben Posta, una comunitat habitada i gestionada únicament per infants, amb el seu propi govern, projecte educatiu, tele local, un banc amb moneda pròpia i fins i tot un circ. Un espectacle anomenat El Circo de los Muchachos, que va fer la volta al món amb el seu missatge religiós de pau. La producció del guanyador del Goya, León Siminiani, rebusca entre els munts d'arxius sobre aquest projecte i entrevista alguns dels joves que es van allunyar de la comunitat o que encara viuen a Ben Posta.
Una vez un cura llamado Padre Silva que se encontró a 15 muchachos.
Hacer un ensayo de una ciudad diferente, distinta.
Les propuso organizarse...
El circo de los muchachos, un veritable exercici de rescat d'un dels episodis més singulars de la història espanyola.
Asamblea General.
Una ciudad a escala de niños emocional y física.
Con su supermercado, su banco, su bar y muchas más cosas. Todo para niños.
Bien puesta, bien puesta.
Y el cura montó una escuela de circo.
El circo de los muchachos.
¿Por qué el circo, padre? Llevo sangre de circo.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Hem compartit moltes històries a les pantalles, però encara tenim una història final per tots vosaltres que ens serveix la Lourdes.
La tenim a punt i en aquesta ocasió doncs és una mica surrealista. Bueno, les altres vegades també són surrealistes, però en aquest cas és que hi ha una víctima de l'estafa divina. I és que Déu la cridava i li deia que els diners rentaven més en els bancs del cel. Us explico. És un rocambolesc cas el que s'ha jutjat el passat dimecres a l'Audiència Provincial de Lleó. La Fiscalia demana 8 anys de presó per a un veí de Lleó acusat d'estafar més de 200.000 euros a una dona d'avançada edat fent-se passar per Déu o per la Verge. En aquest cas... un segon... No sé si em sentiu bé.
Lourdes, et sents molt fluixa. Potser si canvies de micro...
Sí, és l'únic que tinc. Ara millor?
Una mica.
Perquè no he tocat res. No he tocat res de l'altra vegada. Ara millor?
Ara.
Perdó. M'heu sentit alguna cosa?
Tot.
Ah, sí, vale, sí, perfecte.
Sí, tiramilles.
Vale. Vale, sí. Doncs 200.000 euros que li demanaven a aquesta dona i que va pagar. Presumptament s'hauria aprofitat de l'estat mental d'aquesta dona, que estava convençuda que la verge la va anomenar santa per estafar-li aquesta quantitat de diners a través de diversos lliuraments entre els anys 2014 i 2019. Suposadament es posava en contacte amb ella a través del telèfon pensa passar per la per Déu o per la verge i demanant-li que deposités quantitats cada vegada majors de diners en un calaix que es trobava a la seva botiga de tractaments naturals i que denominava el Banc del Cel. Li deia que l'interès allà rentava més que en els bancs de la Terra i que a més podria construir-se una casa en el cel al costat de les de la seva mare i del seu marit ja morts. Aquí queda esto.
Armand Fanny, què hi dieu?
Jo m'ho crec.
I tant, però vamos...
Jo m'ho crec perquè... Hi ha, molt, sí, hi ha gent molt creient.
N'hi ha d'un cantó i de l'altre cantó. N'hi ha molt, molt de morro i molt creients.
Jo també diré que sí, que és veritat.
Malauradament, les estafes no han arribat només a Bizum, sinó que també van arribar des del cel, pobra dona, i ja veieu que ha estat condemnat i a veure com acaba aquesta pel·lícula. De moment, 8 anys de presó, que és el que es demana per un delicte d'estafa.
I tornarà els diners?
Això no ho diuen, això no ho diuen.
Amiga.
Ja ho veurem.
Gràcies a tots tres, demà hi tornem de nou.
Fins demà, adéu.
Adéu.
Posem aquí el punt i final a 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa, que demà tornen a les 9:06.